y no haya esa salida voluntaria, pues se enviará al juzgado y los plazos ja los va a marcar el juzgado ahí.
És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i cinc minuts, dimecres, de 8 de març. Bon dia al tècnic del Mallorca, Martín de Michelis, amaga les seves cartes per visitar dissabte el Camp de l'Elx. Amb Bernat Nadal al control tècnic, començant les portes d'avui. El Mallorca ha entrenat avui de matí a Son Bibiloni, una sessió que en principi havia de ser oberta als mitjans de comunicació durant els primers 15 minuts, però avui de matí, a darrera hora, el Mallorca ha comunicat que no, que finalment aquest entrenament seria a porta tancada. Per tant, no han pogut veure res de les evolucions del conjunt vermell en vista al partidàs a la final de dissabte, el Martínez Valero contra l'Elx. Martín de Michelis ha decidit preparar aquest partit, aquests darrers dies, en vista a visitar el conjunt alacantí a porta tancada. Tot d'una sabrem la darrera hora del Mallorca d'aquest entrenament, perquè el conjunt vermell de Michelis té ja la baixa segura per aquest partit de Mójica, que no podrà jugar per sanció. Va veure la cinquena targeta groga contra l'Espanyol i també la baixa de Jan Virgili, que complirà contra el conjunt alacantí el seu segon partit de sanció. Tothom parla d'aquest Elx-Mallorca. A Mallorca n'ha parlat el cap de negocis del club, Alfonso Díaz. Diu que aquest partit no és una final.
Yo no hablaría de finales, ¿no? Nos quedan todavía 10 partidos, 30 puntos, que son muchos, pero está claro que es un partido importante, pues muy importante, ¿no? Y que de poder ganar allí, pues vamos a marcar una diferencia con el descenso. I, a més, un rival que ara mateix està, és un rival directe per a nosaltres.
Han parlat d'aquesta partida a Son Moix, en el Mallorca, i també ho acaba de fer el propietari de l'Elx, que ha demanat tranquil·litat, ha ratificat en el seu entrenador, Eder Sarabia, i també ha parlat de l'actuació arbitral de Burgos Bengoetxea de la passada jornada en el partit entre el Mallorca i l'Espanyol. Tot d'una, escoltarem les declaracions del propietari de l'Elx i ho analitzarem amb el nostre company Toni Fuster. També en futbol, a la Champions, el Madrid s'ha classificat pels quarts de final d'aquesta competició, després d'empatar a nit a un contra el Manchester City, el Madrid que ho tenia tot de cara després del 3-0 aconseguit en el partit d'anada, i ahir el partit també es va posar prest de cara amb un penal favorable al Real Madrid per mans de Bernardo Silva, que va marcar Vinícius. Per tant, el Madrid va passar en comoditat en aquesta pròxima eliminatòria. Són el tècnic del Real Madrid, Arbeloa, i també el del City, Guardiola.
Que teníamos que salir a ganar el partido, a aprovechar que estábamos uno más para intentar tener mucho balón y sobre todo hacer goles, pero bueno, pues como siempre también teníamos un rival enfrente que lo hace muy bien. Hemos tenido, yo creo que, bastantes ocasiones para haber hecho un gol antes y bueno, muy contentos por la victoria.
La lástima no haberlo vivido 11 contra 11, incluso con el gol. Es lo único que nos queda. Somos un equipo extraordinario, extraordinario. Los primeros 15 minutos de hoy, los primeros 15 de Bernabéu, el error del primer gol que hicimos, que no defendimos bien un balón largo a Valverde. Somos un equipo extraordinario, jugamos muy bien al fútbol. Felicidades al Madrid y felicidades a todos vosotros.
El Madrid classificat per als quarts de final, per cert, una eliminatòria de quarts de final que disputarà el Madrid, tot fa indicar, contra el Bayern de Múnic, i ho farà 3 o 4 dies després de visitar el camp del Mallorca. Per tant, el Madrid arribarà a Son Moix mirant de reull aquesta eliminatòria. Per avui, també, a la Champions, quan falti un quart per les 7 del capvespre, el Barça rebrà la visita del Newcastle. En el partit d'anada, el resultat va ser d'empat a 1. És el central del Barça, Cubarsí.
Molt bé, jo crec que tenim moltes ganes, també jugant a casa amb la nostra gent doncs encara ens motiva més i sobretot amb ganes de passar a la següent eliminatòria. Sí, el seu camp sí que és un camp molt complicat, que ja vam poder treure un empat, però jo crec que aquí a casa també serà diferent amb la nostra gent, sí que sortirem amb les ganes perfectes per intentar guanyar des del principi i així ho intentarem.
I també avui a les 9 del vespre l'Atlètic de Madrid visitarà el camp del Tottenham, una eliminatòria que té la butxaca al conjunt matalasser després del 5-2 aconseguit en el partit d'anada. És el tècnic de l'Atlètic de Madrid, el Cholo Simeone.
Esperemos poder llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño, un equipo que jugará con la intensidad que tienen en su casa. Necesitamos jugar el partido como tal, en el lugar donde está. No me imagino otra situación de que jugar el partido en el lugar donde está. Hay una diferencia de 3 goles, está claro de que nosotros necesitamos sacar el partido adelante y lo mejor sería poder marcar para obviamente llevarlos a ellos ya a una situación más incómoda.
I una de les notícies a les darreres hores al món del futbol mos arriba des de la Copa d'Àfrica perquè es va produir una decisió, podríem dir, històrica. La Confederació Africana de Futbol va retirar el títol de campió d'Àfrica a la selecció del Senegal i ha proclamat campiona d'aquesta competició al Marroc, l'anfitrió d'aquesta edició. Hem de recordar que el Senegal va patir un arbitratge desfavorable a la gran final i, tot i anar guanyant, va decidir retirar-se momentàniament del terreny de joc com a protesta, una decisió que la Confederació Africana de Futbol considera incompareixença i dona per campió al Marroc. Això pel que fa al món del futbol. I en futbol sala, d'aquí a una hora aproximadament, l'expedició del Palma Futsal partirà cap a Granada per afrontar la Copa d'Espanya, que comença dijous. Això sí, el Palma no jugarà fins divendres, ho farà a partir de les 6 del capvespre contra el Manzanares. És el capità de l'equip, Carlos Barrón.
Creo que por méritos propios estamos ahí. Una semana importante, porque creo que es un objetivo. Y nada, lo afrontamos con bastantes ganas. Es verdad que no estamos ahora en nuestro mejor momento, pero creo que es una competición diferente a todo lo que hay y hay que ir a por todas.
Aquest partit de la Copa d'Espanya, quart de final entre l'Illes Balears Palma Futsal i el Manzanares, començarà a les 6 i el podreu seguir, com sempre, en directe per aquesta casa, per IB3 Ràdio.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Au, idò, 1 i 13 minuts. Començam aquesta edició de dimecres d'Esports Migdia a IB3 Ràdio. Hem de recordar que també avui, com cada dimecres, tindrem la nostra secció Corquet o Pers en Marta Sampas repassant les principals curses populars que tenim aquest cap de setmana a les Illes. Però començant parlant de futbol, ho faim amb el nostre company Toni Fuster. Toni, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui.
Com va això?
Molt bé, doncs avui m'hauran canviat els plans.
Ja ho tenies tot preparat, maleta feta per anar a Son Bibiloni, el micròfon, tot, i finalment en Martín de Michelis, que ha decidit que aquest entrenament i doncs no s'obrissin les portes de Son Bibiloni i fos a porta tancada.
Sí, estrany és que la decisió s'aprèn minuts abans de començar l'entrenament, no? És a dir, o una hora abans de començar l'entrenament, que això no s'hagi planificat un poquet abans. Però bé, les coses són com són i com anna Martín de Michelis, en la seva forma de veure les coses i de gestionar-les, en aquest cas. Per tant, què hem fet? Avui hem aprofitat també que l'Elge entrenava per veure un poquet la darrera hora de l'equip il·licità en aquest partit tan important que disputarà el Mallorca en el Martínez Valero dissabte.
I també vostè que el Mallorca ja té baixes segures, veurem si durant la setmana què passa, si hi ha qualque lesionat o no, però sí que de Micheli sap que no podrà comptar en Mójica i tampoc en Jan Virgili.
Sí, aquests dos jugadors que ja ho van comentar ahir, que cap dels dos per motius, lògicament, de sanció, un que li varen posar dos partits després de l'expulsió en el Sadar contra l'Osasuna, l'altre perquè va veure la cinquena groga contra l'Espanyol diumenge passat i, per tant, no podran estar en el Martínez Valero i a l'espera a veure si se poden recuperar en Adon, en Bestrom, en Llebrés, en Mateu Morell, en definitiva, jugadors que no varen poder entrar a la convocatòria l'altre dia i a veure men què passa en Bencumbula i en Benassano, també, perquè ja saben que en Jan Sales és de llarga durada, però amb aquest dos a veurem què passa. Si no, el míster haurà de comptar en 16 o 17 jugadors, perquè no n'hi ha més. La resta acompanyen els porters i el del filial. Vull dir que, mero manco, això és el que hi ha, no? Però, pel que veig, Martín de Michelis emplea pràcticament el mateix que va emplear Iago Barrasate. El que fa canvia de xip, una altra manera de jugar, un altre dibuix un poc diferent.
No? I posant Pablo Torres...
O Lubumbo, sí, i com l'altre dia Calumba Júnior, que va debutar i possiblement pugui tenir un poc més de minuts. Veurem en el Martínez Valero què passa. Jo crec que apostarà per treure el mateix equip a excepció de Lato, que ocuparia lateral esquerrà en el lloc de Mójica. Jo crec que no hi haurà més novetats, perquè quan les coses funcionen i roden més o manco bé, aquí no ha perdut encara amb en Martín de Michelli, jo crec que mantindrà aquest 11 i després, damunt el resultat, ja faràs el moviment que hagi de fer.
Que era contra 10 jugadors com jugava l'Espanyol, però sí que el Mallorca va funcionar una miqueta millor quan van entrar precisament jugadors com en Lubumbo i en Calumbà, no?
Sí.
Van donar un altre aire a l'equip, més atac, jugar més per bandes, no ho sé, va com millorar una miqueta més l'equip. És cert que ja era contra 10 futbolistes i no contra 11, com
sí,
havia dit.
Sí, que això era important també, no? I el gol també que va donar, l'1-1, va donar un poquet d'ales també, no? De creure que se podria remuntar, va pitjar també l'afició, en definitiva, se va trobar després la gran passada de Mascarell a l'espai, on va fer un gran control en Samu per definir davant la porteria de visitant. En aquest cas, per tant, veurem si contra l'Elche o Mallorca se reafirma i aconsegueix, en aquest cas, treure un bon resultat en el Martínez Valero i una victòria el situaria 5 punts més gol d'averatge per davant l'Elche. O sigui, imagina't ja la diferència que hi hauria respecte a l'exposició de descens.
Un cop important damunt la taula, ho dèiem, és un partit importantíssim, és un partit clau per aquesta permanència, perquè agafar 5 punts més el gol a baratge a un rival directe seria fer una passa de gegant cap a la salvació. És un partit, no és una final, ningú vol qualificar aquest partit de final, però no hem d'amagar que és un partit importantíssim, i ho saben a Son Moix i també ho saben en el Martínez Valero. Tot d'un escoltarem el propietari de l'Elx, que acaba de parlar en roda de premsa, però també és bo escoltar el que ha dit el director de negocis del Mallorca, Alfonso Díaz, a les darreres hores. Alfonso Díaz ha parlat clarament del partit de dissabte, d'aquesta importància del partit contra l'Elx, però també repassa l'actualitat del conjunt vermell, l'arribada i la possible continuïtat del tècnic Martín de Michelis i també les darreres polèmiques arbitrals. És el director de negocis del club Alfonso Díaz.
Bueno, la verdad que bien. Yo creo que ha encajado muy rápidamente, ¿no? Creo que es un gran entrenador, ¿no? Y bueno, él dijo que le gustaría, obviamente, estar aquí mucho más tiempo, ¿no? Y ojalá que sea así, ¿no? Yo creo que tanto la experiencia como jugador, como entrenador, pues ves esos estándares que tiene, ¿no? Y que ha traído con todo su equipo, pues de esa garra argentina, ¿no? Que siempre viene bien en el fútbol. Y luego esa metodología alemana, ¿no? De trabajar, de rigor, del orden. Yo creo que tiene mucho futuro como entrenador en el mundo del fútbol y pues la verdad que estamos encantados con él.
Sí, además, aún así el sábado también otra final, ¿no? Contra un rival directo.
Bueno, yo creo que yo no hablaría de finales, ¿no? Nos quedan todavía 10 partidos, 30 puntos, que son muchos, pero está claro que es un partido importante. Pues muy importante, ¿no? Y que de poder ganar allí, pues vamos a marcar una diferencia con el descenso y además un rival que ahora mismo es un rival directo para nosotros. Con lo cual, bueno, pues yo creo que seguimos en la misma línea, no pensar más allá, pensar en el partido que nos viene ahora y que todavía queda mucha liga por delante y que, bueno, ya hemos visto que vamos a por los partidos. El equipo está yendo a ganarlos y yo creo que tanto en Osasuna como ayer o el fin de semana contra el Español, pues el planteamiento es claro, que es ir a tener el balón y ir a ganar los partidos.
Alfonso, ¿te parece falta de Samu? Yo te prometo que no he visto ninguna toma en la que lo vea claro, pero no sé, parece...
Bueno, yo la verdad que no quiero entrar en polémicas. El árbitro no lo vio, y al final es el que tiene que tomar la decisión y ya está, no hay nada más. Es cierto que no hay ninguna imagen clara en la que se vea que golpee, pero yo no voy a entrar en ninguna polémica. Hay veces que hay unas decisiones que son acertadas, otras que no. Es muy complejo lo de arbitrar y al final yo creo que a lo largo de la temporada las cosas se compensan y ya está. Hay veces que te sale en tu favor y otras que no. Entonces no entramos en polémica, no entramos en temas de árbitros, ya lo sabéis, y hay que centrarse en poder ganar los partidos y meter un gol más que el contrario para ganar.
Entiendo que sí, a lo mejor os molesta que se insinúe desde entornos de otros clubes que se tiene que favorecer sí o sí al Mallorca cuando el propio Mallorca ha tenido decisiones muy, muy, muy polémicas en esta misma temporada.
No sé quién lo ha dicho, pero eso no se aguanta. Al final, la realidad es que hay decisiones de los árbitros que hay veces que son acertadas y otras que no, dentro de la complejidad que supone. Es que no hay más, no hay ninguna vuelta que darle al asunto.
¿Se contempla la posibilidad de que siga de Michelis en función del desenlace de esta temporada de cara al año que viene?
Bueno, yo creo que ahí es un tema más de Pablo, ¿no? Pero efectivamente él está encantado, ¿no? Con el club, con lo que ha visto hasta ahora del club, y ojalá que salga todo bien y podamos estar juntos.
Hemos visto antes a Virgili, estaba un poco serio, no sé si has hablado con él porque, bueno, le cayeron dos partidos y la verdad que parecía un poco injusta, ¿no?, la sanción del comité.
Bueno, ¿serio? No, yo no creo, no es serio. Estaba más bien tímido, yo creo, más que serio. Pero no, bueno, pues esta situación... Aquí el problema está en que si tienes opciones de jugar al balón o no las tienes. Eso es lo que dice, esa es la línea del reglamento, ¿no? Y marca muy claro el tema del balón, que esté cerca o que no lo esté. En este caso no estaba y consideran los dos partidos. Pero hay que centrarse en que recupere, en que estas dos semanas le sirvan para estar más fuerte, para que en el partido del Madrid pueda estar y pueda darlo todo.
Alfonso, ¿sientes que este fin de semana se recuperó algo de lo que se había perdido con la afición durante la temporada?
Bueno, afición un 10. Yo siempre lo digo, y siempre es un 10 y es soberana de enfadarse cuando se enfade. No le hemos dado, la verdad, que muchas alegrías en los últimos 12 meses, pero es verdad que algo ha cambiado, ¿no? Y yo creo que el equipo está dando, siempre lo ha dado, pero yo creo que ahora este planteamiento nuevo con el que estamos jugando, pues que estamos yendo por los partidos, etcétera, la semana yo creo que ha sido muy buena, las peñas, la afición ha querido estar junto al equipo, yo creo que había muy buen ambiente, el equipo quiso bajarse del autobús, quiso ir andando y sentir a la gente, y luego, mira, nos pusimos en contra, 0-1, y la afición empezó a corear Mallorca, y eso la gente es la que va a llevar al equipo adelante, esta unión, ¿no?, con el equipo. Los jugadores se sienten reforzados cuando su afición y su gente está animándoles pese a ir 0-1, y al final, bueno, pues salió bien, el equipo respondió, y esta es la unión que nos hace fuertes y que nos ha hecho fuertes en estos últimos años, para estar donde estamos.
Bon dia, Alfonso.
Bon dia.
Arriba una aturada després del partit que jugarem a Elx. Després d'aquesta aturada, el club està plantejant fer alguna acció, alguna iniciativa per aconseguir omplir l'estadi. Evidentment, el primer partit és contra el Madrid i això ja ho tenim garantit, però després se m'ocorre que arriba Rayo Vallecano. El club s'està plantejant fer algun tipus d'iniciativa per atreure, per motivar l'aficionat.
Bueno, yo creo que las iniciativas las estamos haciendo continuadamente, ¿no? Cada día hacemos más cosas y de la mano también de las peñas, ¿no? Que están pues siempre colaborando porque haya un buen ambiente y que seamos los máximos posibles. Pero creo que al final la dinámica buena, el que el equipo siga enganchando a la afición como lo está haciendo en estos dos últimos partidos, pues va a ayudar y además nos estamos jugando mucho. Entonces yo creo que la gente va a responder como ha respondido siempre. En los últimos años que hemos pasado siempre por dificultades, por situaciones complicadas, siempre ha estado la gente. Entonces no es llenar o no llenar, es que la gente que venga sea gente que esté animando y que esté apoyando, y eso estoy 100% seguro que va a ocurrir y ya ojalá que llenemos en algún partido.
I el pròxim partit és el que apunta en aquest pla que pot dir Alfonso Díaz, que és el partit contra el Real Madrid. Ara toca l'Elx a domicili, jornada de descans per mort dels compromisos internacionals, i després arribarà a Son Moix el Real Madrid. Com dèiem, el Mallorca, Toni, ha entrenat avui a porta tancada. No hem vist l'entrenament, però sí que ha entrenat...
Ha fet una part de sessió de gimnàs. I una altra part ja més tàctica, i per això no han volgut càmera ni res de tot això, perquè s'ha modificat a darrera hora l'entrenament.
I sí que ha entrat a porta oberta en el Martínez Valero, el rival, l'Elx, que té jugadors que no s'han entrenat.
Com Bubba Sangaré, per exemple, que s'ha entrenat a banda del grup, és un lateral dretà, i els qui no s'han entrenat són Héctor Fort, un altre lateral dretà, per tant, pot tenir problemes per aquest costat, el míster Nadal Sarabia, el central John Donald i també el davanter André Silva. Tots tres, de moment, han estat baixa l'entrenament d'avui.
I d'aquestes són les absències, de moment, per Eder Sarabia pel partit de dissabte contra el Mallorca. Hem escoltat Alfonso Díaz, el cap de negocis del Mallorca, i fa res, un minutet, Toni, ha parlat el propietari de l'Elx, en Cristian Bragarnik, que ha parlat un poquet, una miqueta de tot, ha repassat l'actualitat del club, el mal moment de l'equip, ha ratificat en Eder Sarabia, però també ha fet referència a l'arbitratge de Burgos, Bengoetxea, del passat diumenge a l'estadi de Son Moix. No,
sí, sí,
ha volgut. Un tema que no s'atura.
Jo no sé si ha estat una pua indirecta, no, o directa, per l'àrbitre que vendrà, que vulgui o no estarà un poquet també pressionat. I, per altra banda, també ha parlat un poquet d'aquesta ratificació del càrrec d'Eder Sarabia. 11 partits sense guanyar l'Elx, que ja n'hi ha, però que confia plenament i que la propietat diu que està convençuda de que els jugadors tornaran a les 10 darreres partitures, perquè ha fet una compressió, no? Com si fos un
símil, no?
Musical, no? Com si fos una orquestra, això, que les 10 darreres partitures de música aconseguís l'objectiu, no? 14 punts, creu que Mero Manco se podria fer per salvar la categoria.
Idò, si te sembla, Toni, podem escoltar el que ha dit el propietari de l'Elx, en Cristian Bragarnik, de l'arbitratge de Burgos, Bengoetxea, Son Moix, en el partit contra l'Espanyol. Més que l'arbitratge, la jugada polèmica. Sí, el gol d'en Pablo Torre per aquesta possible falta de Samu Costa. Això ha dit el propietari de l'Elx.
No sé, con Osasuna, con Sevilla, no merecimos ni empatar ni como se dio, y creo que merecimos ganar. Capaz que otros partidos sí no los hemos jugado de la mejor manera, pero se hubiera cortado, y seguramente también creo que a veces en la justicia deportiva de puntos creo que merecemos tener mínimo 4 o 5 puntos más. Podría irme a la jugada final con el Real Madrid, donde también este es un tema que me sigue preocupando, no por una cuestión de perseguimiento del Elche ni nada, pero sí en situaciones que creo que seguimos no unificando criterios, ¿no? Una falta de esas se cobra de una manera. Hace poquito, el lunes, me tocó ver una acción donde una mano no es tomada cobrada, y a nosotros en un penalti sobre la hora con Sevilla fue mano, y bueno, dos puntos de acá, uno de allá, hacen que creo que no solo en lo arbitral, sino en la justicia también del juego, mereceríamos tener 4 o 5 puntos más y capaz ahora estaríamos hablando de otra cosa. No debe haber ni una persona en el mundo que no haya determinado que eso sea falta, salvo el árbitro del partido. Y pareciera que uno llora, pero no, porque digo, capaz que se da en otro partido y no en el caso particular, porque digo, hay incidencias también graves. En este caso, obviamente, perjudica al Elche esa decisión, o no, porque capaz que en la continuidad del partido el Mallorca podría haber logrado también la victoria. Pero bueno, ahí es donde digo que me parece que tenemos que crecer dentro del arbitraje sin caerle a nadie y empezar a unificar criterios. Yo cuando me tocó y estaba viendo el partido, como muchos de los ilicitanos, y veía la demora, veía y me daba cuenta que el árbitro capaz estaba buscando tiempo para tomar una decisión que ya tenía tomada, y bueno, me extrañó. No lo podemos resolver. Creo que esto no es un problema ni de hoy ni de la temporada pasada, es un problema que viene subsistiendo, y con todas estas herramientas nuevas que se han incorporado hemos generado más problemas y más dudas que más certezas.
I del propietari de l'Elche, crític amb el VAR i també crític en la decisió de Burgos Bengoetxea de no xiular a falta de Samu Costa. Deixant ja de banda aquest tema arbitral, perquè també en Bragarnik, Toni, ha volgut explicar i ha volgut resaltar la seva confiança, no?, amb el grup, en l'entrenador, tot i aquesta mala ratxa que tu deies de 11 partits sense conèixer la victòria.
Sí, perquè
diu
que l'equip jugava bé, vull dir, no, i han vengut pràcticament contínuament aquests mals resultats. Neder Sarabia fa 2 mesos i mig se li demanava veurement si tenia un contracte de rescissió perquè en el cas que se'n volgués anar o partir qualsevol equip vengués, no? I imagina't ara, o sigui...
Si anava a l'Atlètic Club, deia, no?
Ses coses com canvien d'un dia per l'altre. I què passa? Bé, pues, que confia plenament en que encara queda molt de partit per davant i que l'equip pugui salvar la categoria.
Esta propiedad está convencida, y creo que el equipo también, porque uno también en su experiencia ve y lee en el vestuario cuando hay algo roto, ¿no? Y creo que obviamente no conseguimos todo lo que esperamos, pero estoy convencido de que los jugadores van a volver a, en estas últimas 10 partituras de esta orquesta de música, volver a lograr este tan ansiado objetivo que tenemos todos juntos, ¿no? Tampoco dependemos de esta primer partitura, son 10, en las cuales tenemos que conseguir 14, 15 puntos, y bienvenido por ser un rival directo que sea esta. Entonces ahí es donde creo que tenemos que estar juntos, confiados, para volver a lograr ese objetivo.
I de veure en dissabte, espera, Antoni, que l'orquestra de l'Elx no acabi de funcionar encara dissabte. Que esperi
que desafini un poc, no?
Que desafini una miqueta, que estigui un poc esquerdada encara dissabte en el Martínez Valero contra el Mallorca. Res, Toni, demà el Mallorca torna a entrenar i ja divendres parlarà amb Martín de Michelis a la prèvia d'aquest partidari de dissabte.
Molt bé, ja cap vespre viatge cap a Alacant, cap a Elx, i el partit dissabte a les 2 en la presència de més de 300 aficionats del Real Mallorca, s'agradaries d'un estadi que molt va dur molt bons records per aquella Copa del Rei que va aconseguir el Mallorca contra el Recre, l'estadi Martínez Valero.
Partit importantíssim, si se guanya hi haurà festa grossa d'aquests aficionats per Alacant. Toni, gràcies.
Vinga, bon dia, fins demà.
Fins demà. 1:32, aturada, i tornem aquí a Esportes Migdia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació. Que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la patata de cocer o freír saco de 3 kilos a 4,35 euros unidad. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo. El estofado de ternera balear al corte a 14,99 euros kilo. Y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Dissabte a les 12 torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esportres en Joc.
Segueix amb Esportres en Joc del Martínez Valero, l'Elx Real Mallorca.
Hay que entender que es una especie de final, un rival directo.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes i la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, I never stay, I never stay. So every girl that I meet, yeah.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
Auidó, continuem en directe, Esport 3, migdia, i IB3 Ràdio. Ja ho escoltau, la música de cor que topers, com sempre, a la nostra companya Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Avui, Marta, parlarem d'una de les cites, una de les curses populars més esperades a Mallorca, la 33a edició de la Mallorca Mitja Marató a Ciutat de Palma, que se celebra aquest cap de setmana.
Sí, aquest diumenge s'omplirà el passeig marítim de Palma, la Seu, tota aquella part de ciutat, s'omplirà de moltíssima gent que participarà tant a la mitja, que s'ha de destacar, però també és un 3 en 1, perquè són 3 proves les que se disputen, la 33a edició ja d'aquesta mitja marató, d'aquest 21K, però també la 14a edició ja dels 10 quilòmetres Port de Palma, i ja la 22a edició de la cursa popular Ciutat de Palma, amb un recorregut una mica més curtet. Hi ha per tothom, per tots i per totes, per tant...
Poden triar, no? Poden triar, segons com ens trobem el diumenge de matí, si poderosos o no, poden triar una o l'altra, no?
Exacte, sí, és veritat que la mitja marató, una mitja marató d'aquestes d'un recorregut de dues voltes, que això moltes vegades se fa una mica o més dur, però és ben coneguda per corredors i corredores tant de Mallorca com de fora de l'illa, i volen saber com es preparen per aquest diumenge, per aquesta ja edició 33, des del Club Marathon Mallorca, que és un dels principals organitzadors, juntament amb moltes entitats que fan que tot això surti endavant, però volen xerrar amb el coordinador principal de la prova, ho és des de l'inici, per tant, qui millor que ell que per contar-nos com ho estan preparant i com arriba aquesta nova edició. Sant Baldo Oliver. Baldo, com estàs? Bon dia.
Bon dia a tothom. Pues, bé, un poquet nerviós, perquè ara comencem a unir les peces de puzzle i tot el material que hem de menester per fer un evento com aquest, que, bueno, darrers anys, de l'any passat i enguany, ha fet una crescuda molt important. Estirem a prop d'entre una carrera i salta, entre la mitja marató, entre els 10 quilòmetres Port de Palma i la cursa popular Ciutat de Palma del Corte Inglés, que jo crec que entre totes vos aportaran proper 10.000 participants. Uah, ja crec que és una quantitat bastant de tenir en compte, i el que du darrere, molta preparació, molt de material, i sobretot, pues, que tot surti bé i que estigui puesto quan el corredor arribi a meta.
Sí, no, tota una feinada prèvia, moltíssima gent, moltíssima participació. Són 3 curses diferents, però tot i així són moltíssimes persones que clar, s'han de trobar, com bé dius, amb una organització 10 per poder després gaudir de lo important que és aquell moment de córrer, de completar un circuit de 10 quilòmetres que partirà per les 9 des de matí, se donarà tret de sortida en aquesta ja 14 edició d'aquest 10K Port de Palma, després ja a les 10 sensat a la mitja, i per acabar i completar aquest matí d'esport i curses a les 12:30 amb la cursa popular Ciutat de Palma. 10.000 persones, Baldo, i una d'elles ja l'afegim a la conversa, també un dels participants en aquest cas de la mitja marató, entrenador també del club, vos coneixeu, i avui també tenien ganes de veure d'aquesta altra visió, no? Del corredor mateix, que en aquest cas és en Miquel Salom. Miquel, com estàs? Bon dia.
Bon dia. Què tal?
Molt bé.
Bon dia, Miquel, bon dia.
Bé, Miquel, senties amb Baldo, que deia, no, tota la feinada prèvia. No sé si tu com a entrenador del club també t'hi sents part de l'organització i de que tot surti bé, o ja més centrat i concentrat en cas de completar diumenge aquests 21 quilòmetres?
No, ni nerviós també, perquè volen que surti bé i ajudar el possible el que queda per muntar encara, que n'hi ha molta feina.
Clar, tu com a entrenador hi participes, perquè m'imagino que ets habitual a les curses, és que l'any passat feies la 10, però és la primera vegada que farà que completaràs la mitja?
Sí, per aquesta part sí que estic nerviós, perquè no sé com anirà el diumenge.
Però no n'has fet cap altre, idò, no?
No, de mitja marató no, ets la primera.
I amb petits, perquè el mes d'octubre vaig completar la primera i aquests nervis previs són els pitjors, perquè després ja una vegada que ets allà i la fas, segur que la gaudiràs, però compta-mos per la gent que escolta cada dimecres cor que t'ho perds, que sempre repassant calendari, però ens agrada aquesta part d'escorredor, no? Els nervis també, de formar part del club que ho organitza, però un poc com són aquests dies, avui és dimecres, quina és la rutina que seguiràs per arribar diumenge bé en aquest 21K?
Pues avui ara d'aquí una estona faré una petita activació d'un parell de reptes i tal, i després ja pues demà ja descansar i divendres un rodatge. I sí que és vera que aquest any la novetat de la cursa, de la mitja marató, uh-huh, és que el dia d'abans, dissabte, fem una petita activació que pot venir tothom, que se l'exist de sorbassa en el parc de la mà.
Ah, molt bé.
I farem 15 minuts de rodatge amb tècnica i un parell de progressius.
Ah, que guai.
I també tindrem música i food trucks i serà guai.
Ah, tot això també ja, supos que des d'allà a la zona, no?, del parc de la mà,
sí,
feis aquesta trobada, convidats tots els inscrits a la mitja, inclús en el 10K, m'imagino que també, no?
Sí, tothom pot venir. I és allà en el parc de la mà, l'arribada.
I això fa equip i fa ja un poc entrar l'ambient dels dies següents.
Ja.
Sí. I això ho feia des del club, sou diversos entrenadors que vos encarregareu d'aquesta activació, d'aquesta part tècnica i de preparació els dies abans?
Sí, estaré jo i en Sebas, que també és ajudant, i em motivarem un poc més a seguint.
Clar. Valdo, en Miquel és un dels participants, deies que en total són unes 10.000 persones, però a la mitja, que és el plat fort d'aquest diumenge ple de curses, quanta gent parlant de que completaran els 21 quilòmetres?
Pues estic segur que estiguem per damunt 7.500 persones.
Ostres, i clar, són...
60% de lo que és la cursa i els 10 quilòmetres. I llavors, l'altra cursa popular és tirar per damunt les 3.000. I, bueno, totes les dues són importants. Mm. I enguany tenim la característica que, degut ja aquesta semperisme està, diguéssim, niquelat, com diu que diu,
sí,
no se podran queixar de que no sigui recte, de que no sigui ben asfaltat, de que hagi, diguéssim, pujades i davallades. Tenen el millor mig de marató, el millor circuit que poden trobar a tot l'estat i diria a molt de puestos.
Sí, és veritat.
Esperem que sigui espectacular perquè se'n duguin un bon record.
Segur que sí. És veritat que aquest passeig marítim ja totalment acabat. L'any passat estava mitjo. Jo vaig participar en el 10K i és veritat que és un circuit xerrant de la distància de 10, de la mitja també. De ben segur que gent, potser no Miquel, ara li demanarem, però gent que és habitual a les mitges, cert que han fet temps, perquè ho deies ara, Valdo, és un circuit molt pla, ben asfaltat tot, un entorn idíl·lic just a primera línia de la mà. Aprofiten la gent més nivell o que us sorprenen més amb aquest caire professional a fer temps?
N'hi ha dues vessants en aquesta carrera. Una, que és la competitiva, que aquí jo crec que en Miquel no se'n donarà compte de por allà on passa, perquè segur que en Miquel s'esforçarà al màxim o vols a tenir una bona marca, i llavors per un altre dia que se doni un passeig i sàpiga per on ha passat. I, o sigui, la part competitiva és molt important i aquí, pues, és un tant per cent bastant minoritari, sempre la majoria un 10, un 15%, però llavors ja està la part que és la part festiva, la part, diguéssim, de la gent que li agrada córrer, que s'ho pren com un hobby i que disfrutarà de passar per un entorn com el que tenim aquí a Palma, que jo crec que és irrepetible.
Miquel, ara sí, pot contestar el que deia en Valdo, aniràs a fer temps, sense primera, tens un objectiu marcat, perquè
sí,
és veritat que és un circuit doble, faig la segona, no? Són les dues voltes, com estem acostumats, i com t'ho planteges, mem?
Bueno, aquest any també la novetat de la carrera és que és una cursa homologada. I, clar, els temps és oficial, uh-huh, i, bueno, pots intentar mínimes per al Campionat d'Espanya, i, bueno, seria un objectiu, però serà difícil, però, bueno, està allà.
Clar, a més, ara abans te demanava jo de la preparació d'aquests dies ja previs, però això du molt més, molta més feina darrere,
sí,
no?
Sí, no, per... no pot fer res en dues setmanes o la darrera setmana, ja no guanyes res.
Com feia feina, exacte, com feia feina el Club Marató en Mallorca per preparar també un atleta del club que està acostumat a fer 10K i com tu vol fer 21, quin és el plan que heu anat seguint i des de quant de temps que vos preparau?
Bueno, pues anar a fer una base i ficar un volum de quilòmetres progressiu, perquè no tothom pot ficar de la noche a la mañana, clar, com se diu, un quilòmetres i també... És molt important la tècnica de com corrom,
sí,
perquè tothom cor, però hem de mirar la tècnica. I, pues, duim dos o tres mesos ja preparant aquesta carrera com a objectiu de la temporada.
Genial. Idò, sortirà beníssim, Miquel, de ben segur que sí. Valdo, la part de coordinació i de preparació també inclou... són 22 edicions, ja, si no m'equivoc, de la cursa popular Ciutat de Palma. Són 3,6 quilòmetres, una cursa gratuïta que la gent també convida a s'aparellar, no?, a passar un matí que si es tens acompanyes, part de la mà, que han d'anar a comptar. És ideal ser allà i sumar-se en aquest 3,6, que és una distància que pot fer tothom.
És una festa... i una convidada a fer hàbits saludables i dir especialment en el nit i en el gent menor que està en edat escolar. O sigui, és molt important que aquí hi hagi una implicació i, de fet, ho hem aconseguit que molt de col·legis de Palma
que estiguin
volcant en la cursa i és una marxa, diguéssim, és un trote o és una carrera, depèn de com la vulguis com enfocar, però ja està dividida en això, fer una promoció de lo que és l'atletisme dins l'edat menor i convidar pues, que vinguin professors, entrenadors i pares i padrins i volen venir acompanyats de qualque mascota, pues, també.
Ah, mira, també m'agrada aquesta part. Sí.
És una cluenda d'una festa.
Sí, a més, és veritat que si som per allà de matí, veuen la sortida de les 10K a les 9, les 10, la mitja és molt espectacular. A mi m'ha passat l'any passat, després de completar les 10K, que aquelles per allà veus l'ambient ja de la mitja i l'ambient sobretot dels corredors, dels que fan primers, segons i tercers classificats, tant ells com elles, és espectacular. Veure aquella arribada en espai de la mà i després si fa ganes de dir vinga, jo també faré ser popular.
Pues molt bé, sí. Disfruta d'ella que està per això,
sí,
popular
sí.
Per disfrutar de l'entorn que tenim allà i el que tenim aquí, una festa en el final d'una competició, diguéssim, de lo més alt que mos puguem trobar avui en dia aquí a les Illes Balears i a Espanya també.
Totalment.
Perquè, no hi trobaran moltes coses.
No, i a més, Valdo, ja per anar acabant, és una cursa, una mitja marató que, evidentment, portes obertes a tothom que vengui de qualsevol part del món a fer-la, però és vera que també, que de vegades guanyaram a segons quines altres proves durant l'any, que hi ha molta gent d'aquí, tant de Mallorca com de Menorca com d'Eivissa, que la té en el calendari com una prova fixa.
Sí, però també tenim, proper de 70 persones, de 70 nacionalitats distintes.
Sí.
O sigui, m'ho venen de per tot.
Sí, però s'aconsegueix aquest mix, no?, en aquest cas, a Mallorca, mitja marató, Ciutat de Palma, s'aconsegueix que hi hagi un pot de tot.
És una mescla de tot, i és una mescla, pues, per això, un dia de primavera, en el qual, pues, com el que dius, comença a iniciar ja la temporada turística
també.
I estem obrint pues, les portes perquè el que és la nostra millor indústria, que és el turisme, pues, comenci a tenir, a més, un turisme saludable i que sigui compatible amb la vida nostra, el que és la nostra activitat diària.
I a més, sempre en aquest mes de març, que ja comencem a veure el sol, ja va bé, eh? Diumenge també la previsió és bona, o no?
Sí, en principi, molt bona, que la previsió serà bona. Espero que sigui així, que tinguem un bon dia, perquè és el més important, sobretot per ser gent de menuda, no?
Sí.
Perquè, clar, no és el mateix córrer en unes condicions que córrer en unes altres.
Sí.
I si fa un dia com avui, pues jo crec que seria ja el màxim de tot.
Si fa un dia com avui, Miquel, s'ho veuràs, eh? Miquel Salom.
Sí, patirem. Però, bueno... M'agrada passar calor.
Sí.
A mi que ja l'he acostumat a patir, jo crec que li agradarà una mica.
Anirà bé, anirà bé. Miquel, que la gaudeixis, que l'acabis bé i que repeteixis, pugui repetir aquest 21K, són els primers. Avui també volien saber i conèixer de ben a prop la part del participant, del corredor. Per tant, Miquel Salom, entrenador del Club Marató Mallorca i participant a la seva primera 21 marató, els seus primers 21K. Gràcies per ser avui a nosaltres i molta sort.
Res, gràcies a vosaltres.
I fins l'any que ve, ja veurem, eh, Valdo? Enhorabona un any més per aquesta feinada.
Moltes gràcies a vosaltres i vos esperam. Sé que teniu previst venir per allà.
Segur que sí.
I vos esperam amb molt de gust. I, veurement, si el resultat que tenim i tot el que dona en el redol, el que està envoltant, el que és l'activitat que hem muntat, pues surti bé.
Segur que sí.
Hagin aconseguit el més important. Una festa, bon resultat, i que tothom se vagi content.
Exacte, que tothom se'n vagi a casa diumenge a dinar després de córrer amb un somriure. Valdo Oliver, Miquel Salom, gràcies.
Gràcies.
Adéu,
bon dia.
Adéu.
Quin èxit, eh? Quin èxit de participació, 10.000 participants en aquesta edició, Marta, se diu aviat, quina feinada per l'organització i també quines ganes, ho hem escoltat, en un dels participants de poder córrer, no? en aquesta sí. cursa popular per el passeig marítim de Palma.
Jo afegiria, per ser gent que mos escolti, que nosaltres la informació de servei no la donam avui, però ni és per tot, tota la informació voltant de la cursa dels talls que hi haurà de trànsit i tot això, els companys d'informatiu segur que del cap de setmana s'encarregaran de l'ISAR, perquè és vera que ocupen molt, però és un bon motiu que és aquesta 33 ja edició de la Mallorca Mitja Marató Ciutat de Palma, es 10K i la cursa popular. Seran un èxit.
Serà tot un èxit, 10.000 participants. Estarem pendents durant aquest cap de setmana, sobretot diumenge, quan es celebra aquesta diada de cursa popular. Marta Sampas, com sempre, cada dimecres, gràcies.
Au, adéu.
Vinga, fins més tard, adéu.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Avui és el Dia Internacional de la Pizza. Hem comanat una pizza aquí en directe a les 8 i hem enviat en Jordi a cercar-la. Hola, Julio. Te podem comanar una pizza?
Claro que sí.
I da, mira, una 4 formatges i una prosciutto.
Hola, què tal? Venim de Xiu-Xiu, Divetres Ràdio, que hem comanat dues pizzas.
Jordi, he anat en bicicleta, en bici Palma, com he d'anar fins a Lleudi?
Perquè si jo no tenc bici Palma, tio. Ara, però que te... Res, ara faig les pizzas i ven cap aquí.
A Divetres Ràdio, Xiu-Xiu, de dilluns a divendres, a les 8 del vespre. Esports 3, el programa poliesportiu Divetres Ràdio.
Nou minuts per arribar a les dues. Continuem Esports 3 aquesta setmana en el món del futbol sala, a setmana de Copa d'Espanya. Hi ha hagut nervis en el Palau de Somoll aquests darrers dies en les declaracions del president de l'Illes Balears Palma Futsal, José Tirado, però ara ja és el moment de centrar-se en la competició, perquè divendres el Palma Futsal debutarà en aquesta Copa a Granada contra el Manzanares. Anant cap a l'aeroport de Palma, perquè a les dues està citada l'expedició del conjunt mallorquí ja per partir cap a terres andaluses, i allà hi tenim el nostre company Xisco Riba. Xisco, què tal, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, des de l'aeroport de Sant Joan, pendents encara de que arribin els jugadors, l'entrenador i el cos tècnic de l'Illes Balears Palma Futsal, que, com bé has dit tu, estaven citats aquí a les dues per a partir, després d'avui de matí, haver fet el darrer entrenament abans de partir cap a Granada per a disputar la Copa d'Espanya, que, com bé sabeu, es disputarà aquest cap de setmana. El Palma Futsal debutarà aquest divendres contra el Manzanares a les 6 del capvespre i arriba en un moment un poc delicat després de 3 derrotes consecutives, 2 a Lliga i 1 a la Champions, tot i aconseguir la classificació per a una nova Final Four, i arriba després de perdre per 7 a 6 contra el Peñíscola en un moment molt delicat. Per tant, seguim pendents encara de que arribin els jugadors per agafar el vol cap a Granada, per disputar aquesta nova Copa d'Espanya, que una nova vegada té una bona oportunitat al Palma per aconseguir el que seria el seu primer títol nacional.
Gràcies, Xisco, des de l'aeroport de Palma. Esperem que sí, que arribi ja aquest títol nacional, que ja toca per al Palma Futsal. Ja s'ho mereix el conjunt d'Antonio Vadillo. El nostre company Toni Fuster ha parlat amb el capità de l'equip, amb el porter, Carlos Barrón.
Carlos Barrón, buenos días.
Buenos días.
Bueno, se acerca una semana importante, ¿no? Decisiva, diría también, de esta temporada en cuanto a un torneo peculiar y un poquito asignatura pendiente como es la Copa de España, tantos años que nos conocemos, ¿no? Y tantas copas que hemos jugado.
Sí, la verdad que, bueno, el año pasado tuvimos la oportunidad de la vez que lo tuvimos más cerca, ¿no? De jugar esa final y perdimos, pero bueno, hay que centrarse en el de este año, que creo que por méritos propios estamos ahí. Es una semana importante porque creo que es un objetivo. Y nada, lo afrontamos con bastantes ganas. Es verdad que no estamos ahora en nuestro mejor momento, pero creo que es una competición diferente a todo lo que hay y hay que ir a por todas.
¿Qué pasó en Peñíscola? Porque ahora hablábamos con el presidente, un poquito indignado, ¿no? Con la manera de perder.
Bueno, yo creo que, a ver, un partido sí que es verdad que no nos salió nada. Es un equipo que nosotros éramos bastante superiores y ellos por más ganas, pues sí, en el tema es que no estuvimos bien y estamos ahora con una mala racha, llevamos ya tres derrotas seguidas y a lo mejor eso nos está afectando un poco.
Granada es una ciudad con un encanto especial, ¿no?
Hombre, yo como andaluz, la verdad que ojalá Granada tengamos esa una bonita participación de la Copa y nada, yo creo que vemos que es una Copa que está muy igualada.
Pero no es un equipo, no tiene equipo puntero ahí en Granada, ¿no? De futsal.
No, bueno, hubo hace mucho tiempo, bueno, yo cuando, ya como llevo tantos años en primera división.
Primera sí, ni segunda. ¿No?
Tuvo el Osifarma Granada, hizo un buen proyecto, pero al subir, pues entró la crisis y se fue al garete. Mm-hmm.
Jaén quizás es uno de los favoritos, de los que más favorecidos, digamos, más que favoritos, favorecidos, ¿no? Por la proximidad, en este caso.
Sí, tanto Jaén sobre todo, pero bueno, Valdepeñas y Manzanares también lo tienen ahí. Sus aficiones pueden hacer un esfuerzo, porque al final siempre acompañar a sus equipos es hacer un esfuerzo, pero bueno, por cercanía me imagino que lo que más va a haber va a ser gente de esas aficiones.
Bueno, ¿cómo esperáis de Manzanares?
Bueno, pues estamos viendo que está haciendo muy, muy buena temporada, un equipo que ya complica a todos los de arriba, que está habla de tú a tú con los equipos grandes, y un equipo muy bien trabajado. Juan Luz lleva ya tiempo en ese club, tenemos jugadores bastante destacados, ¿no? Como es Daniel el pívot, Antonio el portero. Tienen muy buenos jugadores que compaginan muy bien con y se complementan muy bien con el entrenador.
El Palma Futsal, después de las últimas temporadas, de bastante ya últimas temporadas, diría que podría ser uno de los favoritos. Barça del Pozo, pero también están ahí, ¿no? Metidos y parece que llegan mejor, un poquito mejor que vosotros.
Sí, pero bueno, al final llegan bien porque en Liga están ganando, pero bueno, o sea, hay que partir que esto es una competición totalmente diferente. De nada vale lo que ha hecho anteriormente. Yo creo que eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza, que dentro de que no estamos ahora en nuestro mejor momento por las tres derrotas, es una competición que del caos, que tenemos que ir a cada partido como si fuese una final y eso es lo que salimos ahora beneficiados.
Ya, ¿cuál podría ser un mensaje para esos aficionados que van a venir también a Granada? Y más que para esos que van a venir, para los que no van a venir, o que no han podido venir, o porque no han podido, o porque no han encontrado ya billetes, o no pueden, y van a tener que seguir el partido desde aquí.
Bueno, yo creo que tenemos que estar todos juntos, apoyar. ¿eh? Hay que estar todos juntos y seguro que estos aficionados desde sus casas y los que nos acompañan allí nos van a dar toda la fuerza para afrontar esos cuartos de final que tenemos que sacarlo adelante, ir partido a partido. Y seguro que, mira, nadie nos decía los pasos que íbamos dando en diferentes competiciones y nos llegaron los trofeos, así que tenemos que ir con esa mentalidad de ir a partido para la gente que nos apoye tanto en la pista como desde su casa, que vamos a ir a por todas.
¿Y cómo lleváis el tema con Mario, que finalmente ha decidido acabar la temporada después de 4 temporadas con nosotros aquí? ¿Cómo afrontará un poquito el equipo sin Mario Ribillos?
Bueno, dentro de que la profesionalidad de Mario va a dar el máximo hasta el último partido, porque lo conozco ya desde hace mucho tiempo. Verdad que a mí me toca bastante porque es mi compañero de habitación, llevo ya 4 años con él, nos conocemos de la selección, de cuando jugábamos en Madrid juntos. La verdad que es una gran pérdida. Y nada, es verdad que es una pena que un jugador como Mario se vaya, pero bueno, al final esto es deporte, cada uno toma sus caminos, el club ha tomado un camino, Mario ha tomado otro, y hay que respetarlo, así que es verdad que se va a echar muchísimo de menos, tanto en lo deportivo como en lo extradeportivo.
5 años ya sin Miquel Jaume, el otro día fue bastante emotivo. Esperemos que desde arriba nos dé una mano, ¿no?, para conseguir un título nacional también, ¿no?, que tanto esperamos todos.
Sí, la verdad que
con la ilusión que le hacía Miguel también esta Copa de España.
Se le echa mucho de menos. Era el que más lo vivía, ¿no?, Miguel, en esas Copas de España. Mira, el año pasado eso lo tuvimos ahí al alcance de la mano y queremos intentar este año afrontarlo de la misma forma, ir a por todas para intentar llevar el título a la vitrina del club y sobre todo brindárselo a nuestro Miguel.
Gracias, Carlos, y mucha suerte también y acierto para esta Copa de España.
Muchas gracias.
El capità del Palma, Carlos Barrón. Recordeu, la Copa d'Espanya comença demà amb el Pozo Jaén i Movistar Inter Cartagena. Ja per divendres es disputaran el Barça Valdepeñas i a partir de les 6 el Manzanares Palma Futsal en directe per aquesta casa per Ivetres Ràdio. Segons per arribar a les 2, nosaltres acabam aquí, tornant demà puntuals com sempre a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dimecres, que vagi molt bé. Adeu!